El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a fons, la tertúlia al gall del monestir, la tertúlia dels dijous amb Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Pasqual Dussó, bon dia.
Bon dia.
I Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al Domènec sempre li faig el salt, eh? Sí. Perquè segueixo l'ordre i de sobte me'n vaig a l'altra banda.
Però jo, és que sóc el més jove,
no.
Doncs em toca l'últim,
sí. És possible.
Però no té cap raó, allò... Simplement en la...
És la confiança que fa fàstic.
Va, podria ser, no, però no, tampoc no és el cas. Parlàvem ara de... Mira, potser podem començar, no? Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, però no és el cas. Estem aprofitant que, et comentava ara fa una estona, Pasqual, que justament aquest matí acaben d'enretirar el cartell de la seu de Convergència Democràtica de Catalunya aquí a Sant Cugat, aquí davant, ara no hi ha res. Dic que sí, serà per substituir el cartell pel nou, la nova nomenclatura, PDeCAT, o com portem el tema?
Bueno, lògicament, és clar, si no existeix Convergència com a tal, han d'adaptar-se a la nova imatge. La nova imatge, que em sembla que era el Domènec Miquel, que diu que era igual que el de les ambulàncies de França, o de la Seguretat
Social.
De França. Però bueno, ens hem d'adaptar a la imatge. No crec que tingui cap altre significat que físicament canviar la imatge. No crec que hi hagi un interregne de dir, a veure com, per on ballarà. Jo crec que és només un canvi d'imatge i espero que continuï tot en aquest sentit. És a dir, que no hi hagi molta gent, encara que crec que hi ha hagut només del 50% dels de Convergència que s'han fet del PDeCAT. Encara queda tot una rèmora, queda tot una d'allò que no els hi acaba de convèncer, això és evident. I uns altres que no ens acaba de convèncer, però diu que allí cap tot, doncs bueno, però allí acabem tots de moment, a veure què passa.
De moment hi caben tots, com dius tu, perquè no hi ha res.
Això m'han dit, però clar, cada cop vas veient una tendència en què hi ha alguns que potser ens van, no sé si és per l'edat o per les idees, però cada cop et van bandejant una mica més. Però bueno, espero que tot surti bé.
De totes maneres, d'aquí un moment passarà l'Eloi per aquí davant, que és el primer secretari, no?
Sí.
No sé, aprofiteu per preguntar-li un dia que passi.
Segurament.
Han trigat molt, però, per fer
sí,
el canvi, no?
Sí, és
veritat. Ja fa temps que això ha canviat.
Sí.
Jo em pregunto si els grups municipals que es van inscriure com a Convergència Democràtica de Catalunya han conservat o no, o com han fet el canvi, si és que l'han pogut fer, com a grup municipal.
Jo crec que no, que com a grup municipal segueixen el grup municipal de Convergent de CDC i grup municipal de... i els que queden d'Unió. Són d'Unió.
Aquesta pregunta és pertinent per un tema, per el tema de la Diputació. Al Baix Llobregat, molta gent que va comptabilitzar per presidència de la Diputació que va entrar com a Convergència, s'ha donat de baixa de Convergència i s'ha donat de baixa de regidor, també. Però, en canvi, no sé que hagin hagut canvis a la Diputació.
No.
Aquestes coses són curioses, diguéssim.
Sí, jo crec que els grups municipals mantenen crec que mantenen el nom.
No, jo ho dic perquè, està clar, mantenir això durant molt de temps, i penso que ha sigut molt de temps excessivament, per inclús l'estratègia política del mateix partit, ajuda a que tot el que passa, doncs, els casos d'hipotètiques o presumptes corrupteles i tal que marquen la marca de Convergència Democràtica, no se la treuen del damunt, sinó es treuen també del damunt el paquet, doncs, de la marca, no? I per tant, això no entenc ben bé com han aguantat tant. És a dir, els nous líders del PDeCAT diuen, Pepe, nosaltres som una cosa nova, no ens poseu el sac nostre a l'esquena els problemes que hi va haver en un altre partit, però, per una banda, han mantingut el president de l'UN, del d'abans de Convergència, el continua sent el president del PDeCAT, difícilment es pot destriar, llavors. Llavors, tots els pecats, d'alguna manera, presumptes pecats que hagi fet, si no se'ls treuen de pressa del damunt, difícilment es podrà veure una renovació.
És que, és clar, això se'n diu, a lo millor, fer foc nou, però per fer foc nou has de cremar. I aquí no s'ha cremat res, o sigui...
De moment. De moment.
Saps alguna cosa?
Micròfon obert, no es poden dir segons quines coses.
Doncs crec que d'allò sí, no, no... Tampoc sé segur si el tema era per treure's de sobre. Això és el que ha traspuat, però vull dir, no sé segur si és per treure's de sobre aquest GEP o era un canvi generacional o era una oportunitat que tenia més gent per no estar a l'aparat, o diguem així, a l'aparat de... D'allò, no ho sé, o sigui, jo crec que feia falta que es donés una nova imatge, però clar, s'ha trigat, això és evident.
Jo sí que penso que aquí la veu que acabarà de definir les coses seran les eleccions.
Clar.
És a dir, quan vinguin eleccions veurem si aquesta nova marca, amb aquests nous dirigents i tal, continua tenint la confiança de l'electorat, o aquí s'haurà deixat doncs, un llast del passat que...
De moment jo crec que ho tenen complicat perquè els han deixat molt tutelats.
Jo començo per dir-te que hi ha hagut un percentatge de convergents que no, encara no s'han fet o no s'han fet del PDeCAT.
M'agrada l'encara.
Sí, és això que deies tu, dius, escolta, això pues, es veurà les eleccions. No solament seran els votants, és que hi ha molts militants que ja no han seguit aquesta petja. Bueno, no ho sé.
I teniu constància d'on, si aquesta gent ha quedat simplement doncs, a la intempèrie?
Que sabem no s'han traspassat,
no.
Que sapiguem no.
No.
Encara que demòcrates
agafa
pescar en Rio Revuelto, però no sé segur, no sé quins...
Però aquests s'apropen molt cap a Esquerra, també.
Aquests s'aproven al millor postor. Que és el que acostuma a passar.
Sí, que caldrà temps per veure aquesta... Bueno, a veure on arriba aquest trànsit, no? Aquesta transformació,
Maria,
aquesta renovació.
Les eleccions són fonamentals.
Sí, clar, però mentre tant...
I això pot, això pot influir a l'hora doncs, de prendre decisions de si anem a eleccions o no anem a eleccions, el fet de portar aquesta maleta... Que dius, escolta, no ens hi posem aquí perquè tenim les de perdre.
Jo crec que en aquest moment eleccions no els interessa absolutament a ningú.
Sí.
A ningú, ni a la dreta, ni al centre, ni a l'esquerra. En aquest moment, pau i tranquil·litat, que ja tenim prous líos sobre la taula.
I sossegar la melsa.
Molt bé, doncs anem per un parell de temes de mobilitat. Un té a veure, suposo que heu passat per la zona, aparcament de Josefina Mascarenyes.
Això ja... li deixem en el Domènec Miquel, que ens ho explica.
com a veí,
com a directament afectat.
Directament afectat.
Sí.
Perquè ara, bueno, de fet, el president del Consell del Centre és el Ferran Villasenyor, va demanar que es dialogués amb els veïns, que de moment s'aturés el tema, però tot allò, diguem que ja està funcionant. S'ha reordenat la circulació de la zona, s'ha fet la meitat del pàrquing de zona blava, l'altra meitat gratuïta, però vaja, que els veïns ja han aixecat la veu, no?
Sí. És que això és un problema, diguéssim, sempre. El tema de l'aparcament és un problema, no? Perquè teòricament totes les obres noves, diguéssim, doncs han de tenir una plaça d'aparcament sense tenir en compte que normalment les famílies tenen dos cotxes. I per tant, necessàriament sempre queda un cotxe en el carrer. I aleshores, diguéssim, tot aquest entorn és molt difícil de poder aparcar. Tu pensa que tenim aquí un centre ben entitzat en el qual pràcticament ningú té garatge a casa seva i que, per tant, diguéssim, ha d'aparcar en el context perifèric, no? Diguéssim, en aquestes àrees perifèriques. I aquestes àrees perifèriques queden absolutament col·lapsades, no? A veure, no hi ha un sol garatge, per exemple, el cas, diguéssim, en el carrer Santiago Rossinyol. Són botigues, però no hi ha ningú que pugui aparcar al carrer Santiago Rossinyol. En tot cas, potser hi ha algú que per la banda del darrere, diguéssim, per un altre carrer, té una entrada, però algú, diguéssim, coses molt, 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 molt puntuals.
El carrer Major.
Sí, el carrer Major passa el mateix, diguéssim, doncs, i en general, i aquest mateix, doncs el carrer Pla Hospital, diguéssim, tots passa el mateix. Doncs això què vol dir? Que s'ha d'anar aparcant els carrers de l'entorn. I això és un problema, perquè el que no s'han previst ha sigut de que si tu crees una zona de vianants, doncs també has de crear uns pàrquings perquè aquesta gent que viu en aquesta zona pugui deixar els seus vehicles a cobert, diguéssim, en un lloc on
home,
no molestin.
Pàrquings n'hi han, aquest del monestir és un pàrquing.
Sí, hi ha.
I està buit.
Hi ha.
El de quatre cantons...
Però és car,
pagant.
Sí, és clar.
No, ho deia en resposta al que comentava el Domènec. Pàrquings n'hi ha, el que passa és que, clar...
El que passa...
No, sí, però no és fàcil, tampoc. Diguéssim, tampoc és fàcil de... A veure, hi hauria d'haver-hi, com diria, diguéssim, doncs, com es feia abans, diguéssim, abans, diguéssim, existien això, aquest tipus de pàrquings, a Sabadell, a Terrassa, diguéssim, existien aquesta gent que tenia, diguéssim, un graig i se'n deia pupilatge, no? Mm. Llavors, el pupilatge, diguéssim, tu pagaves un lloguer per una plaça de pàrquing. Això no n'hi ha aquí a Sant Cugat. Aquestes situacions de pupilatge, diguéssim, han desaparegut. Per exemple, aquí darrere, en el carrer Sant Esteve, hi havia un senyor que tenia uns locals que hi havia, diguéssim, unes places de pupilatge. Però ara són casetes adossades.
Sí, sí.
Amb la qual cosa, no solament has perdut aquell espai, sinó que, diguéssim, el graig que tenen aquestes casetes adossades és per un, i llavors tens un altre cotxe que s'ha d'aparcar, diguéssim, aquí en el carrer. Tu tens els blocs aquests de Promusa, aquests blocs de Promusa no tenen pàrquing. Hi ha 40 pisos. 40 pisos vol dir, diguéssim, 60 cotxes. 60 cotxes, 40 per cada, diguéssim, en un carrer.
Que és de darrere del monestir.
Sí. Sí, sí, esclar. A veure, això no està previst. No s'ha fet un conveni entre Promusa, això que deies, diguéssim, i el pàrquing aquell subterrani que tenen allà. Diu, bueno, escolti'm, nosaltres els hi farem un preu especial i podran aparcar, diguéssim. No s'ha fet això, vull dir, tampoc. No. Amb la qual cosa, esclar, diguéssim, que els veïns diuen, bueno, una banda o l'altra, jo haig de poder deixar el cotxe, no?
Jo t'he de dir que fa 40 anys tenia un professor de planificació territorial que es deia Enric Lluch, un excel·lent professor, que deia que els anglesos, quan feien zones peatonals, preveien a on havien d'aparcar els cotxes. Clar. I tu m'estava explicant això fa 40 anys. I aquí és el que diu el Domènec. Fem zones peatonals, però no planifiquem on han d'anar a espetegar els cotxes. I clar, això és un problema.
Jo crec que hem d'anar-nos adaptant, perquè hi ha dues coses. Una, que el que deia el Domènec, que moltes famílies ja tenen dos cotxes, per circumstàncies, no com a símbol d'ostentació ni de riquesa, sinó que necessiten dos cotxes.
No, per necessitats laborals.
Per necessitats laborals. I la segona és que els cotxes cada cop són més grans, perquè jo crec que els cotxes semblen camions. I aparcar, i les places d'aparcament...
Són petites.
Són exactament les mateixes que quan hi havia els 600. Llavors això, o els arquitectes s'adapten quan dissenyen la distribució en planta d'allò pensant que els cotxes són més grossos, o allà acaben la meitat de cotxes dels que diuen.
Però això el RAC ho ha denunciat moltes vegades, eh?
Ja, sí.
Però és que penseu que l'espai que hi ha a les ciutats, a banda de l'espai destinat a aparcament, també contempla mobiliari urbà. Imagineu l'espai que ocupen els contenidors, per exemple. Tot això treu, perquè és que ara hi ha els contenidors per reciclar, els grans contenidors que...
I l'espai que has de deixar els camions perquè
carreguin. Que et priven de visibilitat, per exemple, quan vas en cotxe pel carrer. Vull dir, és que arriba un moment que tampoc massa espai no n'hi ha. Posem tantes coses que ens quedem pràcticament sense. Però vaja, en el cas del pàrquing de Josefina Mascarenyes, que ara de moment sembla que es podria aturar, jo no sé, Domènec, si com a part afectada els veïns us van informar de les intencions.
A veure, ens van informar de les intencions quan ja estava concedida l'obra. Mm-hmm. És a dir, l'obra ja estava adjudicada i tot plegat, amb el qual en aquells moments era impossible introduir cap mena de variació perquè ja estava, doncs, beneït. I aleshores, clar, això és absolutament inútil. És a dir, sé que ens van informar, però tard. Llavors, a veure, que jo, Josefina Mascarenyes, hagin traspassat el que era la zona blava del carrer Castellví, l'hagin passat a Josefina Mascarenyes, doncs, bueno, és l'única solució que hi ha. És evident que amb tota aquesta operació s'han perdut places d'aparcament.
Perquè Castellví estan vianantitzant el
sí,
carrer.
Sí, 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 serà vianantitzat i, per tant, diguéssim, el carrer La Indústria i el carrer Castellví seran vianantitzats. Aleshores, les places d'aparcament que hi havia en aquests dos carrers, si les has de sumar a les que s'han creat de nou en el Josefina Mascarenyes, doncs a Josefina Mascarenyes n'hi ha menys. És evident, això no... Ara, a veure, perdre la zona blava tampoc no pot ser, perquè la zona blava el que et dona és una certa rotació. i la possibilitat de trobar aparcament. També cal dir, diguéssim, que a Josefina Mascarenya doncs, hi ha gent que deixa el cotxe allà aparcat i s'hi passa 3 dies.
Clar.
I que no es mou. Clar, aquest és el problema.
Molt bé, doncs estarem a l'espera de veure com acaba aquest tema i aquesta situació. I continuem amb mobilitat perquè avui hi ha jornada de vaga en el sector del taxi fins a les 8 del vespre. Això implica doncs, que uns 10.000 taxistes de l'àrea metropolitana que estan convocats a aquesta vaga d'avui, doncs... deixin segurament sense servei a molts usuaris. Els sindicats del taxi es queixen de les llicències de vehicles de lloguer amb conductor que el Ministeri de Foment Espanyol té la intenció de concedir. Estem fent referència als serveis com Uber. Vull dir que aquesta és una història que es continua repetint i que bueno, el sector del taxi continua amb queixes.
Jo t'he de dir que no m'afecta gaire, perquè em sembla que fa molts anys que no agafo un taxi i si alguna vegada l'he agafat ha sigut per anar a la Mutua a Terrassa, que ara ja hi arriba el tren, o sigui que ni això. Per tant, bueno, és una batalla que fa molts anys que dura, aquesta dels taxistes a l'àrea metropolitana, no sé quin problema exactament tenen, però deuen tenir-ne, clar, perquè si no, no pararien.
Jo crec que és difícil combatre, bueno, tot deu ser d'allò, aquests d'Uber, combatre aquests, diguem-ne, taxistes de l'ANCE. Vull dir, arriba un senyor i li diu, escolti, jo el porto també per no sé qui, i són gent que potser estan, que no tenen les mateixes... Això passa amb tot, com amb els manteros i amb tot això, vull dir, no paguen els impostos que paguen els altres, no estarà el cotxe amb les condicions dels altres, no sé què dels altres, et solucionen el problema i te'l solucionen segurament més bé de preu. Clar, això deu ser difícil, els pirates, els taxis pirates, aturar-ho. Perquè no sé si us en recordeu que els del Prat no podien agafar clientela des de l'aeroport perquè allò no eren...
Jo... Els de Barcelona no podien agafar clientela, només podien ser els del Prat.
O sigui, un follon d'aquests, llavors el taxista que venia de Barcelona a l'aeroport no podia agafar passatge i sin...
De tornada,
exacte. Per d'allò. Aleshores, no sé, jo suposo que de moment que fan vaga deu ser que tenen les seves raons, però veig difícil... que aturar una empresa com aquestes d'Uber, que em sembla que el que fa és agafar els pirates i unificar-los en una...
Jo penso que el servei de taxi no deixa de ser un servei públic.
Sí.
Llavors, també entenc que es prenguin mesures per evitar l'intrusisme.
Eso es.
I poder tenir, és a dir, un col·lectiu, que és els taxis regulat, que hi ha una interlocució, per tant, a l'hora d'haver-hi problemes, conflictes de tot tipus, de conveni o de taxes i tal, tens una possibilitat de controlar a nivell de l'administració pública, de controlar aquest servei públic concretament. En tot el que sigui de dir, escolta, això és així i els altres, doncs, escolta, és una altra cosa, vull dir que sempre hi haurà algú que fa un servei i diu, jo et porto, però posar en marxa en una ciutat una altra empresa, diguem-ne, que fa un servei que no es pot controlar, que no es pot regular, home, jo penso que aquí s'hi ha de posar mà.
Sí, però és el problema de la liberalització.
Exacte.
Vull dir, aquest és un problema. Mira, l'altre dia van sortir una sèrie d'emprenedors per televisió, no? I aleshores, diguéssim, hi havia un dia, vostè quina empresa ha muntat? Miri, jo he muntat una empresa de paqueteria. Llavors, diguéssim, qualsevol persona que té un cotxe i que va no sé on, doncs abans de fer el viatge aquest em truca i em diu, tens alguna cosa per tal lloc? I, doncs, li porto, diguéssim, doncs, un paquet en el seu maleter. I ja està. Clar, això és una cosa absolutament novedosa. Llavors, els de la MRV i els de Segur i els de no sé què més poden posar el crit al cel perquè, escolta, aquests són uns pirates que ens estan fent la competència.
Però això és un conflicte de competències empresarials.
O el taxi.
És una activitat, diguem-ne, de servei públic regulat a tot arreu, a tot el món.
El cotxe compartit aquest, que ara jo busquen inclús per
sí.
Allò, vaig a Terrassa, de Terrassa a Barcelona a les 8 sí. D'allò, i catacrac, catacrac, i paguen la benzina, se suposa, o paguen no sé què. Bueno, esclar, d'aquí és problemàtic. És problemàtic, no sé.
El que passa que jo, la veritat és que el món del taxi no el conec i, per tant, és parlar per parlar, però en les pel·lícules el que veus és que, per exemple, a Nova York hi ha empreses de taxistes, no és una empresa pública i única.
No.
Són empreses privades, sí, que fan el servei del taxi, que no sé fins a quin punt és públic el servei del taxi. És públic perquè el controla l'àrea metropolitana.
Sí, la norma la posa l'administració, eh? El funcionament, però les taxes, la regulació
de tot. Els anys que he estat consellera de l'àrea metropolitana, francament, no sé si funciona massa bé això del control del taxi, eh?
Bueno, però et regulen la baixada de bandera, et sí, regulen allò, i em sembla inclús
l'obligatorietat de pujar, doncs, el ciutadà que vulgui el servei, perquè hi ha altres països que diuen, no, escolti, jo, que, vagi aquí, porti'm aquí al costat, i dir, no, doncs no l'agafo.
No, hi ha altres països com a Grècia que et van agafant gent mentre el cotxe està ple.
Sí, plen, però vull dir això, però això què vol dir? Doncs que l'administració regula, en bé o en mal, sí, pots criticar-ho o no, però és bo que hi hagi un control públic d'aquest servei.
Sí, sí, però la contra, sí, d'això és el que deia, sí, el Domènec de la liberalització.
Clar, el que passa és que, per exemple, si abans per ser taxista tu havies de passar un examen, sí, de coneixement de la ciutat. Avui dia, amb el GPS, això no cal. Sí. Diguéssim, és a dir, la tecnologia ha fet innecessàries algunes coses. A veure, quan parles, diguéssim, amb el meu fill Lluís, que ell, doncs, que està a Amèrica i tot plegat, està dient, mira, dintre d'uns anys els taxis seran tots sense conductor i, diguéssim, seran absolutament automàtics, etcètera, etcètera. Jo no ho crec que sigui, diguéssim, exactament així. Per què? Perquè sempre, diguéssim, hi haurà aquell que necessitarà que l'ajudin a pujar i a baixar, que diguéssim, haurà de carregar unes maletes, que haurà de fer, no sé, una sèrie de coses, que necessitarà l'ajuda del taxista, perquè hi ha gent que agafa un taxi perquè necessita l'ajuda del taxista. Clar, que potser aquests són els mínims, d'acord, però que la professió de taxista està cridada a extingir-se, a veure, amb les noves tecnologies i demés, això és com bastant evident, eh?
Sí, clar,
o disminuir-se molt, eh?
I ara poso un exemple extrem, no? Dir, que hi hagués una empresa que digui, escolta, jo ara faré un recorregut similar o millor d'autobús, llogo uns autobús, yeah, i em poso i faig unes parades a tota la ciutat i faig un servei amb uns preus més reduïts. Jo no sé si això seria rendible o no seria rendible.
No ho crec.
No, segurament
que no.
Però
crec.
Vull dir que, com
ens costen molts diners a les administracions.
Aquesta, diria l'administració que no t'ho deixaria fer.
Clar.
I està, perquè hi ha un servei concret, doncs, de transport públic regulat. I per mi el taxi forma part d'això.
Sí, regulat a l'àrea metropolitana, però sí, els Ines Graells i totes altres empreses de transport, no sé fins a quin punt està regulat, eh?
Però això ja és des de Transport de la Generalitat.
Ja.
Doncs potser hi arribaríem en taxi, avui segurament no, però ens n'anem...
T'imagines avui la gent que ve a Barcelona, va, arriba a l'estació, arriba a l'aeroport i tal, i es troba sense un servei de taxi?
Bueno, agafin el metro.
No,
aquí encara.
Agafin el metro.
Un bus.
Però a molts llocs no poden agafar el metro.
I carregats i d'allò.
I que és un problema.
Doncs deia que ens n'anem cap a Holanda. Anem cap a Holanda per valorar aquests resultats que, bueno, que ens tenien una mica pendents de veure quina seria la resposta.
Jo tinc una queixa dels mitjans de comunicació.
A veure, ja ens ha tocat el rebre.
Sí, perquè aquests dies
hi ha
estat de tots.
En
dels
general?
Dels públics i els privats, televisius.
Però en general?
Aquests dies hi ha estat seguint seriosament tot el que passava a Holanda. I l'únic personatge que ha sortit a tots els mitjans de comunicació, però estona i estona gratuïta, ha sigut el Pelucas aquest, que ha quedat segon.
Segon.
El d'extrema dreta.
Sí, perquè els altres, tots els altres, fins i tot el primer ministre actual d'Holanda, que és el que ha guanyat les eleccions, ha hagut d'anar a Google a veure com se deia, perquè no sortia enlloc a cap mitjà de comunicació. Per tant, els estem fent una propaganda gratuïta impressionant en aquesta gent.
Jo no acostumo a tenir mania. Vull dir, amb
home, jo en alguns sí.
Sí, jo amb el que penses tu ara també. Però aquest tio no el podia tragar. O sigui, jo és que li veig una pinta de carallot. No, mira, és aquelles coses que ja em posava nerviós només veure-ho.
I si el sents parlar encara més.
Si el sents, llavors ja són tot perles. I després, clar, aquest tio, pel que he vist a la foto d'algun diari d'avui, està amb tres galifardeus que l'han de vetllar perquè, i a més, tios, ja preparant-se.
Va rodejat de galifardeus. Exactament. Tot el dia.
Però sí, perquè, no, perquè tothom li vol trencar la cara.
De guardaespatlles o de personal de seguretat.
Sí, sí. I els altres, a base que les fotos de vegades ens posen una imatge o una altra.
Ara jo me n'ha... Era preocupant. Van amb escolta. Aquest tema era preocupant.
Perdona, tots van amb escolta, però jo he estat parlant amb caps de llista del govern central d'aquest país i les escoltes són discretes.
Discretes.
Sí. Bueno,
vale? Sí.
Perquè els riscos són més discrets.
Jo crec que... jo i estàvem tots pendents d'aquest tema. Jo crec que era, podia ser preocupant. Sortosament la balança s'ha... Bueno, perquè es veu que ha votat molta gent, que hi ha hagut molta participació.
Hi ha hagut un increment de participació.
Holanda tota la vida ha sigut de dretes. Tu agafes els cinc primers partits que han guanyat i tots són de dretes. Tots.
Sí, però que puguin amenaçar, perquè l'amenaça era trencar-se Europa. L'amenaça era trencar-se Europa. O sigui, el Brexit d'Holanda potser arrossegaria el Brexit de França si surt la Marine Le Pen.
Espero que no.
Bueno, tot això ho esperem, però s'ha de comprovar. Vull dir, s'ha d'allò. I per tant, jo penso que estàvem molt pendents. El que no sé si els resultats aquests ja són definitius o no.
Perquè... Aquest dematí no eren definitius encara.
Però perquè ja havia d'allò. I després el que m'ha fet gràcia assabentar-me'n és de que el Congrés d'Holanda està absolutament fraccionat. No sé si ja...
De sempre, de tota la vida.
Vull dir que encara que aquest senyor hagués guanyat, no hagués pogut governar.
13 partits,
sí. No hagués pogut governar perquè es necessita unes coalicions que l'impedien. Tots els altres estaven en contra de coaliar-se. Per tant, aquest senyor, l'important és que ha tret uns resultats inferiors a les expectatives, li han mantingut...
Però ha pujat, eh?
Sí, però encara que hagués guanyat, entre cometes, passa que li hagués donat una embranzida aquest populisme, aquesta tendència perillosa que puguem tenir amb altres països d'Europa. Vull dir que, per tant, això és una satisfacció de dir...
És una bona notícia.
És una bona notícia.
Estem parlant d'un 82% de participació, eh?
Sí, sí.
Que no
això és el
no...
que ens ha salvat, diguem-ho
poc,
així.
Sí, però
això és
poca
bo,
broma,
dir que arriba a la gent, arriba a prendre consciència en un moment determinat, de dir alerta que ens la juguem. I sí. Això és bo, vull dir que hi hagi una reacció, que és el moment clau, per mi, de la democràcia. No en tenim un altre, de moment, doncs, de la manera de comprovar el suport de la ciutadania. I jo aquí implicaria molt doncs, de com es fan les campanyes, de quina manera, i això que deies, dir, li hem donat un protagonisme a un senyor que està clar, arriba un moment que per bé o per mal doncs, queda tocat, queda manipulat, diguem-ne, l'oferta política que pugui fer aquest senyor. I aquest és el risc de la nostra democràcia i de com juguen els mitjans en un moment determinat de les eleccions.
Jo penso que alguna vegada ho fan de manera inconscient, sí. Però d'altres vegades jo crec que, a veure, hi ha una mano negra que ja li va bé que surtin aquestes coses.
Així, de moment, tranquil·litat, no han saltat les alarmes tenint en compte que després d'Holanda arriben França, Alemanya...
Home, jo estic content que els Verds han augmentat 10 escons, em sembla, i han fet un salt molt, molt gran, és a dir, alguns, els socialdemòcrates, em sembla, o els, com diu, els laboristes...
No, els laboristes han baixat, però els socialistes s'han mantingut.
Sí, els laboristes han
fet una
baixada...
És que, esclar, hi ha unes
diferències... Sí, de vegades costa entendre aquests països perquè hi ha uns matisos, tan matisos que, bueno, que si tu ets allà ho pots entendre, però si ets de fora i tu mires no acabes d'entendre. Vist amb ulls d'aquí, costa d'entendre.
Tu te'n vas al Parlament de Finlàndia i també hi ha 13 o 14 partits allà en el Parlament, i el del poble, dels pagesos del poble, els dels arbres alts, els dels arbres... Vull dir, és una cosa increïble, no? Perquè dius, per què no us ajunteu i feu una cosa més unificada? El problema serà veure què passa a Holanda, qui governa, perquè sembla que és possible fer una coalició, però pot ser que el que hagi guanyat les eleccions tampoc no governi, eh?
No, difícil.
O sigui que ara tenen tota una feinada per posar-se d'acord, no? Mm. i a veure què és el que...
De tota manera, de cara...
Passa molts països.
Tenim les, els sí, belgues sí.
Bueno, però
igual,
com deia la Maria, a Holanda estan més acostumats a això, sempre...
Sí, sí, sí,
és una coalició de molts partits.
A veure, Itàlia, Israel, i... vull dir, doncs, escolta, passa, diguem, exactament sí, el mateix. Vull dir,
ah, aquí no passa.
Les convivències no,
aquí no ha passat fins ara, però jo també crec que aquí ens falta una cosa que tenen en aquests països, i és el pacte democràtic. Saber pactar i saber dialogar. I aquí no sabem fer ni una cosa ni l'altra.
Home, si ara... amb dos que se suposa que han de dialogar i no s'hi posen d'acord?
Hauríem d'entrar, diguem, en el tema del Cobos, si parles de sí, diàleg.
No.
Entrem, si voleu.
Però fixa-t'hi, en els ajuntaments es pacta des del 79... amb forces que no són del mateix color polític.
Sí.
I s'arriba a un pacte, i pràcticament tots els ajuntaments del país grossos estan en pacte amb moltes forces diferents. I en canvi en els governs no en sabem.
És aquella frase que deia estanys companys de llit fa la política.
Oh, i tant. Sí, perquè a més hi ha coalicions absolutament contradictòries entre un municipi i un altre.
Però, a veure,
perquè moltes vegades no és el problema del partit, és el problema de les persones que hi ha
a cada lloc.
La Maria et pot dir que, excepte de les mocions, el 90% d'un número dels punts que es porten estan votats per unanimitat a l'Ajuntament. Sí. Perquè qui es nega a reparar un sot del carrer? Ningú, ni que siguis d'esquerra, ni que siguis de dreta, ni que siguis no sé què.
I les mocions s'han posat de moda últimament.
I les mocions que volen fer, bueno, mira, volen fer política allà, vale, això és diferent. Ara, del que em deies tu, era de que jo penso que ara estic més tranquil respecte a Europa. Respecte a Europa estic més tranquil, i si arriben a fer l'Europa de les dues velocitats, que no.
Deia.
Perdó?
No, la Europa de les dues velocitats, sí, que s'havia plantejat,
per
no?
defensar-se,
però que sembla que no...
Per defensar-se dels efectes Trump, que han pujat també de la Fed, del tipus d'interès, bueno, és igual. Si podem arribar a això, ja Europa, a veure si estabilitzem la nau, perquè si no, jo ho veia molt, molt fotut. Si Holanda arriba a treure d'allò, jo crec que hagués agafat un aspecte... Jo no dic que sigui pel Brexit, vull dir, ara hi ha països europeus com Holanda, com Hongria, com no sé què, s'han de mantenir més fidels, perquè si no, això sí que s'acabarà esmicolant. I penso que és una obra de molts anys, que no sé si la va començar el Delors o qui sigui, és una obra de molts anys que no la podem... Bueno, que jo penso que a tots ens va bé i que no la podem llançar per les bones.
No serà fàcil, eh?
Estic d'acord.
No serà gens fàcil.
Amb sacrificis de tots.
Sí, perquè és una barreja, d'Europa. Hi ha molts elements que l'integren, amb molta diversitat de punts de vista i d'interessos. Sí. I els que tenim un problema greu, jo penso, a Europa, que els que governen Europa, els que estan al capdamunt, no són gent democràticament elegida. És a dir,
aquest és l'altre.
És a través de pactes, doncs, de conveniències. Perfecte. I tal, i que, per tant, dius, bueno, aquesta gent per què ens ha d'imposar una política comunitària, una gent que, doncs, es mou més per interessos logístics o econòmics o de lobbies o el que sigui, més que no pas, doncs, per un mandat democràtic.
El Rato no sé què va ser, però el Rato, que avui en dia està encausat, doncs era...
Bueno, el Rato va ser del Fons Monetari Internacional.
Sí. I...
Vull dir, aquests ja també, vull dir, és igual. Però vull dir que Europa, la cúpula...
I per interessos.
I el Parlament Europeu no té la força que té els parlaments habitualment, doncs, que pensem que és un control de l'executiu.
Sí, senyor.
No, no el fa.
Perquè
això és un dèficit democràtic,
clar,
a Europa.
Sí, perquè no tenim uns partits europeus que siguin uns partits europeus de debò, diguéssim, sinó que tenim una suma de partits estatals, aleshores... I això és un problema, i llavors això impedeix també, diguéssim, que s'arribi a que hi hagi un govern europeu, perquè en realitat el govern europeu també és una suma de governs, sí, diguéssim, estatals, i això no pot ser, diguéssim. S'ha d'avançar un pas més, diguéssim, s'ha d'avançar i que hi hagi un govern central europeu i que hi hagi uns partits que siguin europeus.
Sí, sí.
Ara, això vol dir renunciar a sobirania.
I que hi hagi instàncies de control democràtic.
Sobirania, els estats, aquest és el gran problema.
Clar. Abans ho comentava el Domènec Miquel, si voleu en parlem, de les declaracions del president del Tribunal Constitucional, de los Cobos, que reclama diàleg en relació al... al procés sobiranista i a les reaccions de, des de Madrid. Diàleg, reclama diàleg polític, i a més assumeix i admet que el Tribunal Constitucional no pot resoldre el procés.
Jo recordo que aquest senyor, que no li tinc cap mena de simpatia ni el conec de res, això mateix ja fa temps que ho va posar-ho per escrit. Per tant, alguna cosa hauria ja sacsejar-lo, vull dir que ara ho va dir en el moment de la despedida, però jo recordo haver llegit que aquestes mateixes paraules, i no sabria dir quan, ni com, ni de per què, les havia posat per escrit. Per tant, la seva idea era aquesta. I, vamos, estic convençuda que el Tribunal Constitucional no li deu fer ni xispa de gràcia haver de resoldre temes que sap que no pot resoldre.
No, jo penso que són declaracions, allò que diuen en castellà, nunca es tarda cuando llega. Dic, que digui, doncs, escolta, nosaltres no és la instància competent per resoldre uns problemes polítics. Nosaltres estem aquí per vetllar pel marc constitucional, que es compleixi, i punto. El govern li encomana, o li encoloma, no sé com dir-ho, una responsabilitat, que és això. Sé que, bueno, es
que
diu
no és la seva feina.
Que hi va haver un debat, a dir, a veure si ells havien de fer un recurs al Constitucional per dir que el decret del govern no era constitucional perquè no es podia fer. Vull dir que aquí hi havia una contradicció, i aquest senyor, doncs, que, com diu la Maria, ja havia insinuat, doncs, que la incomoditat, doncs, d'això, en el moment en què marxa, diu, escolteu-me, jo aquí us deixo una patata calenta, vull dir que això no va per aquí. Nosaltres no resoldrem el problema de Catalunya per la via només del Constitucional. Nosaltres vetllarem i continuarem vetllant pel compliment
de la Constitució. I la persona que ara en aquests moments em sembla que és la vicepresidenta, que ara exerceix de presidenta fins que es nomeni nou president, és la Mercè Roca, que si no recordo malament...
Segur? No, em sembla que no, eh?
En Carles, no? Ah? Carles Roca.
No, això, Carme Roca.
Però no és la que era fins ara, em sembla, eh? No és la
sí.
Roca. És...
No, sí, sí. La persona que en aquests moments, fins d'aquí 4 dies que nomenin sí. El nou president, és la persona que jo crec que va anomenar Convergència en el seu moment.
Jo penso que no és ella.
No, sí,
jo
no.
Diria que sí.
No sé, jo,
que hi és al Tribunal Constitucional, però sí, em sembla que no és la que... Sí, sí.
La impressió que tinc és que sempre es fan aquestes declaracions després de marxar. I com a casa, suposo que no ho sé...
Home, perquè si no et fan fora.
No sé com és.
No, aquests no el fan fora.
Però em deien...
Però hi va haver-hi una sentència, diguéssim, que ja ho deia. Sí, escolti'm, sí. Això s'ha de resoldre políticament, sí. I no ens ho donin a nosaltres que no ho podem resoldre, i és evident.
Jo quan era petit em deien, després de Muerto Pascual, le trajeron el orinal. Aquesta és la... M'ho deien de petit, doncs molt bé. Llavors, aquí el que diu a més és que hi ha una... que això ho diuen des d'aquí i no ens ho acabàvem de creure, que el referèndum pot ser legal. Ell ja parla del dret a decidir, però diu que...
Ell parlava d'això, dret a decidir.
El dret a decidir, però diu que el referèndum hi cap dintre de la legalitat de la Constitució.
Però això hi ha hagut molts constitucionalistes que ho han dit. El que passa és que hi ha uns altres que diuen el contrari.
Exactament.
Clar.
I que se'ns desperti ara amb aquestes declaracions, bueno, no ho sé. Llavors, les sentències aquestes que ell presidia, que devia fer, és el que deia, és que li van encolomar i no li ha quedat més remei que...
que fer la feina que estava, pel que estava
sí,
previst.
Sí, però des del sentit, perquè clar, jo suposo que els advocats poden veure...
De totes maneres, Pasqual, a mi m'heu sentit a dir 50.000 vegades, i ho mantinc, i perquè m'ho crec, que si del primer dia que es va parlar del dret a decidir i de referèndum no algú no hagués ficat la paraula independència al costat, ja l'haguessin fet aquest referèndum.
Vols dir?
Jo estic absolutament convençuda que el que fa por...
Però el referèndum perquè l'haguessis fet, doncs?
Clar, el concepte és important.
Per saber què pensa la ciutadania.
Si tu vols mantenir-te com ara, amb un estatut d'autonomia, o no?
O una altra forma.
O una altra forma.
Bueno, de fet, a la pregunta se li van donar moltes voltes.
La pregunta era infumable.
Induïda.
La pregunta era infumable, perquè no sabies què contestar en aquella pregunta.
Jo no ho sé, crec que en el referèndum calia
si alguna
preguntar alguna cosa
sí, però,
que fos clara.
Sí, Pasqual, però vull dir, precisament, vull dir, hi ha una cosa, és dir, el referèndum és, hi ha un conflicte, hi ha una tendència, una massa o un estat d'opinió que vol canviar aquest statu quo de les relacions actuals entre Catalunya i Espanya, i uns altres que no ho veuen clar i tal. Llavors, el bo és poder tenir un moment determinat de que aquestes dues posicions que existeixen dins de la ciutadania catalana que es puguin doncs, veure comptar d'una manera perquè cadascú hagi pogut doncs, explicar els pros, els contres, el per què, el no i tal, sí. I que es pugui decidir doncs,
però abans,
per la via democràtica.
Però abans d'això, Josep Maria, tant de, no pot passar lo del Brexit. T'han d'explicar els pros sí, i els contres de quedar-te o de marxar.
Clar,
i te'ls han d'explicar bé, no sense
i amb temps suficient aixecar... i amb eines doncs, de...
Però clar, aquí és com si em pregunten tu, vols seguir estant casat?
Em sembla que n'hi hauria molts que no s'atrevirien a dir que sí ni que no.
Però quina alternativa em dones? Quina alternativa... Dius, home...
Quines avantatges tindré d'estar sí. casat o de no estar casat?
O de, amb les alternatives. Ja. Dius, mira, és que te'n pots anar al Brasil i allí fas no sé què, o és que te'n pots no sé què, o estàs amb una
joveneta... Saps que avui hi ha moltes parelles que voldrien divorciar, però miren els contres i diuen, escolta, no ens arribaran
perfecte.
Els quartos, conviurem... i cadascú amb una certa autonomia, però continuarem junts.
Diu amb les hipoteques a 40 anys.
Clar. Bueno, vull dir que hi ha històries, vull dir, els símils els pots girar
sí,
com
sí.
vulguis.
No, si tens raó. És que, a més, crec que s'hauria de dir això, que des que estàs dient ara, escolta, si marxes, o si tens un altre estat, clar, és que sortirem perdent en diners, o sortiràs perdent en prestacions, o sortiràs perdent en no sé què. Sí. Clar, perquè per ara només veiem els avantatges de marxar. Dius, aquí les inversions ens donen no sé quant, fem no sé què i tal, tal. Però també t'haurien de donar els avantatges de quedar-te o els inconvenients que té marxar.
I te'ls haurien de dir de veritat.
Clar, i com
no,
ho saps?
No cuentos chinos. Allò, que la seguretat social la deixarem de cobrar, que el no sé què la deixarem exacte. De pagar, que haurem de cotitzar a Europa. Va, vaig llegir uns papers que estaven muntant un exèrcit català, que ja dius, a veure, què ens costa muntar això, diguéssim. Que no, ja m'ha explicat per què ens serveix l'exèrcit català, però...
Estem molt al final, però sí que m'agradaria aprofitar que hi ha la Maria, que li agrada molt el tema relacionat amb els esports d'hivern, per preguntar-te sobre la candidatura fallida dels Jocs d'hivern de Barcelona.
La gent del Pirineu estan enfadats. Perquè s'havien fet moltes il·lusions de que això tirés endavant. Però, bueno, suposo que d'una manera... Jo crec que va ser una candidatura mal muntada des del primer moment.
Ràpid i corrents.
Sí, sí. I algú li va menjar el tarro en el que hi havia llavors d'alcalde a Barcelona i s'ho va creure. Però, home, tenim prous equipaments... Jo crec que s'hauria d'agafar Andorra i part d'Osca com per fer unes bones olimpiades a la zona del Pirineu i revifaríem una sèrie de coses, revifaríem una sèrie de coses. De totes maneres, no sé si els hi fa falta perquè estan a tope d'assistència. Hi ha dies que a la Masella hi ha 6.000 persones esquiant, vull dir que és una bestiesa.
Jo no hi entenc molt i em va semblar una mica disbarat, és a dir, lligar Barcelona amb els Jocs d'hivern...
No tenim cap tradició.
No tenim una... I a la vegada, i a mi em preocupi, potser no, és que no tinc prou coneixements, el canvi climàtic que tenim és que el risc de que arribin els Jocs d'hivern i no hi hagi neu per esquiar... Bueno, i hagin d'anar amb camions portant camions amb neu
però
com
això, però això
ara,
et passa a Suïssa i al nord d'Itàlia també
bueno,
a vegades
però...
Jo tinc un fill que ara ha estat a Suïssa 10 dies fent curses de màsters i a zones perquè aquest any perquè han tingut neu però hi ha hagut anys que han hagut de portar neu amb camions dels soldats.
Sí, però Maria, fixa't que per què es volia implicar a Barcelona? Per la marca, perquè
sí,
Barcelona
marca,
internacionalment, sí. Els Jocs d'hivern de Barcelona, i un diu mira el mapa i diu
els
Jocs
el fan
de Barcelona
amunt.
Al costat del mar, diu on
sí, però al Canadà han fet Jocs d'hivern que també han estat a fora de Toronto o que han estat a fora
no,
de...
Sí, però han dit els Jocs de Toronto o
sí.
els Jocs de...
Sí.
Bueno, ara no tinc clar doncs, on hi ha
bueno,
la neu
a veure, aquí l'únic lloc que s'han fet uns Jocs Olímpics, els que es van fer a Rússia, ja no t'ho explico on estaven aquella gent. Els únics Jocs Olímpics d'hivern que s'han fet al centre de la ciutat i continua sent el centre de la ciutat és a Oslo, perquè és com si al Tibidabo hi tinguessis el trampolín de salts. Vull dir, però, esclar, a part d'aquí, o a Finlàndia, a l'Àrtic...
Sí, però jo veuria més això que deies abans, de si Osca, Andorra, Itàlia sí. i l'àrea de Pirineu, doncs muntem els Jocs d'hivern.
De fet, s'ho estaven...
Sí, però Barcelona, Jocs d'hivern, jo entenc que l'Ajuntament de Barcelona digui, escolti, a mi m'han convidat a què?
Estaven planificant, però la gent del Pirineu va demanar que Barcelona s'hi impliqués.
Bé, doncs no ho descarteu perquè es veu que si estan per la labor el 2030 i si és amb el suport de la Generalitat, la candidatura podria tirar endavant.
Pasqual, tu i jo potser no ho veurem, eh?
Jo estic segur que no.
Bueno, tranquils, ja farem un esforç.
Però jo et deia una cosa, Barcelona.
Molt ràpidament que marxem.
Que Barcelona no té cap tradició de Jocs d'hivern i que l'única cosa serviria per arreglar unes infraestructures d'alguna altra banda, no pas de Barcelona.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Senyors, senyora, fins dijous que ve, que tingueu un cap de setmana.
Igualment.
Bon dia. Bon dia.